migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon migdia de nou. Seguim aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra per tots vosaltres. Soc la Mar Puerto i aquesta darrera hora de programa volem parlar del programa ESPES, de l'Escola Esportiva Brafa. Va néixer amb la voluntat de ser una porta a l'esperança el novembre del 2020, al principi per ajudar emocionalment els aturats de llarga durada, però ha acabat sent un primer punt de contacte per, a través de l'esport, forjar una relació de confiança amb persones en risc d'exclusió social, com ara immigrants o persones sense sostre. Tot, com dèiem, al voltant de la pilota i del futbol, a partir de l'esport. Els responsables del programa ESPES ajuden persones vulnerables perquè els que són coneguts com els invisibles es tornin invisibles i puguin gaudir de la dignitat que mereixen. Un programa que està dirigit a persones en situació de desocupació o ERTE per tal de donar-los suport un per un per superar aquesta situació. Sobre el tema en parlem amb el director de la Fundació Brafa, amb l'Ignacio Taló. Ignacio, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, parlem d'aquest programa, no? El programa ESPES, fa 5 anys ja que esteu tractant aquest tema, no? I amb el que heu ajudat a moltíssimes persones, no?
Sí, tal com dius, aquesta iniciativa va començar en el si de Brafa. Nosaltres ens dediquem a l'esport, a l'educació, a fer una labor social a través de l'esport, i fa 5 anys vam començar aquesta iniciativa per ajudar a gent ja adulta, sense sostre, sense papers, que de manera gratuïta venen a fer esport a Brafa. I el primer objectiu era això, que fessin esport, que gaudissin, que durant una estona es sentissin ben tractats, que es poguessin també dutxar, perquè per alguns és també un tema molt important, i totes les persones que ho porten de Brafa, que molts són voluntaris, jo els hi dic això, dic, mireu, que es sentin tractats amb dignitat, com valorats, apreciats, que aquesta estona s'oblidin dels seus problemes i gaudeixin.
Clar. Dieu que l'objectiu, no, és donar protagonisme als invisibles, no, aquest col·lectiu vulnerable, no, que són les persones conegudes que no tenen papers encara, no, un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, i ho feu ajudant-los, no, a través de partits de futbol, no, on tots ells juguen, s'integren, no, entre ells, fan equip. Aprenen també a confiar, no? Ens ajudeu a confiar en les persones, a sentir-se acceptats i valorats, oi?
Sí, sí, sí. L'esport és la plataforma que permet generar aquesta relació de confiança que arriba a ser d'amistat en molts casos. Pensa que són persones d'una cultura molt diferent, que tenen unes prioritats diferents, que han passat tot un itinerari, moltes vegades tenen unes ferides grans. Molts d'ells han vingut aquí amb la il·lusió de guanyar uns diners i enviar-lo a la família que ha posat els seus estalvis perquè fessin aquest itinerari. I en molts casos arriben aquí i no tenen res, ni on dormir, ni feina, clar, evidentment, ni, i sobreviuen. Per això se'ls diu els invisibles, perquè... Mm-hmm. N'hi ha molts, estan al nostre costat i passen com invisibles.
Exacte.
A nosaltres ens agrada fer servir una expressió que diu són invisibles perquè no els mirem, perquè quan els mires veus que tenen una dignitat com la tenim cadascú de nosaltres i que mereixen una ajuda.
Exacte, totalment. I els ajudeu precisament en això, no? En que deixin de ser invisibles, i també un pas més enllà, no només en la part esportiva, sinó que també els ajudeu a regularitzar la seva situació legal, no? A poder treballar. Com deies, molts volen enviar diners a les seves famílies, no? Que estan a altres llocs, i amb això doncs ho aconseguiu, no?
Sí, sí, sí. Pensa que la solució per a aquesta gent és tenir papers i poder treballar, perquè, i ara sí que et parlo de l'experiència que tinc de tractar-los i de conèixer un amic més a fons, algun d'ells, amb la majoria de casos és gent amb principis, amb virtuts, amb ganes de treballar, disposats a treballar del que sigui, i amb aquesta il·lusió, no?, de començar una vida nova i ajudar la seva família. I per això fa uns mesos hem començat a formar-nos, aquests voluntaris, per ajudar-los en aquest itinerari llarg i complicat d'obtenir papers.
D'on venen la majoria?
Hi ha molts d'Àfrica subsahariana,
sí.
També un bon grupet de Marroc, d'Argèlia, uh-huh. I una minoria que són de Latinoamèrica, d'algun país de l'est, i també n'hi ha algun d'aquí.
D'acord. I quants formen un equip d'aquests de futbol?
Bé, nosaltres els oferim que vinguin dos dies a la setmana a Brafa, i hi ha un grup de matí i un grup de tarda. Primer vam començar el de matí, vèiem que hi havia joves que tenien cursos de català, de castellà o d'alguna altra habilitat i que no podien venir al matí, vam obrir un grup a la tarda. Llavors ara tenim grup de matí, grup de tarda, i l'assistència és molt variable, perquè una de les característiques d'aquesta gent és que canvien molt. Que ara estan a una casa de, potser a la Creu Roja durant un mes, després se'n van al carrer, sobreviuen, els hi diuen que hi ha una feina del que sigui a Lleida i van cap allà, tornen. Hi ha setmanes que tenim unes 60 persones, setmanes que en tenim 40. Jo crec que la mitjana és uns 40 a la setmana.
Ja, i competeixen entre ells? Fan partits de debò, en plan, competeixen, juguen partits, se'n van, per exemple, un cap de setmana a algun lloc i juguen contra altres equips, o no? O és així en petit comitè, diguem?
Sí, és entre ells. És a dir, fem partits, ells arriben, es canvien, els hi deixem botes. Tenim un sistema de préstec de botes de segon peu, perquè molts d'ells no tenen res, aquells que viuen al carrer.
Clar.
Els deixem la roba. Llavors organitzem els equips i un factor aquí interessant és que busquem barrejar-los.
Uh-huh.
Barrejar. I això no és fàcil, perquè barrejar un magrebí amb un de Ghana, bueno, ja hi ha les seves coses, i aprendre ells a respectar-se, a jugar junts o jugar amb a l'equip contrari i jugar en fair play, aquí hi ha un primer punt interessant.
Clar, en part sí que competeixen, no?
Sí, però sí que els insistim que venen a gaudir.
A gaudir, no? A fer equip i a tenir bon rotllo, imagino, entre tots ells.
Sí, i a oblidar-se dels seus problemes per una hora mentre juguen.
Clar, i tant.
I passar-s'ho bé, i sorprèn, eh? Gent que ve amb unes motxilles, entre cometes, de molt grans, que els veu jugar i riure, passar-s'ho bé, i passar-s'ho bé amb els altres, i això és molt bonic.
I tant.
Llavors, aquests voluntaris, gran part de la seva tasca és estar en els partits, organitzant-los, frenant un que està més nerviós, parlant amb un altre. Llavors, un grupet dels que juguen, que cada setmana varia, juguen a una de les nostres lligues internes de Brafa que tenim per adults.
Uh-huh.
I aquí és molt simpàtic, perquè el que fa de seleccionador és un dels integrants d'aquest col·lectiu, que és un noi d'aquí, espanyol, i que és un sense sostre, que ja porta 4 anys... I és ell el que s'encarrega cada setmana de fer la selecció i de fer com d'entrenador d'aquest grupet.
Uh-huh. I Ignacio, i t'anava a preguntar, clar, tot això va començar a néixer, podem dir, l'any 2020, fa 5 anys, i era en plena pandèmia, no? Com va sorgir això en un moment tan complicat com aquell?
Sí, mira, la primera idea que vam tenir va ser organitzar una activitat gratuïta per aturats de llarga durada. El perfil d'un aturat de llarga durada és una persona, això, que amb 50, 55 anys, 60 es queda a l'atur, no troba feina i en molts casos això genera, doncs, ansietat, depressió, i es queda com a la cuneta de la societat. I vam pensar en oferir a aquesta gent, que amb la pandèmia havia estat més castigada, aquesta oportunitat de venir a Brafa. La realitat és que no va venir gairebé ningú. I llavors ja ho vam obrir aturats de tot tipus, de totes les edats, i ens va començar a venir més aquest col·lectiu de gent sense sostre, la gent que arriba en patera en molts casos. I ara la majoria de gent que tenim és d'aquest perfil.
Per tant, es va anar formant tot una mica sol, no? Va anar sorgint aquest principi, no? de Fundació Brafa, no? amb aquest programa Espès. Perquè Espès significa esperança, no? Suposo que ho haureu posat sí. Per això, no? Aquest futur sí, d'esperança sí. Per tots aquests.
Sí, ve d'aquí, de la paraula llatina d'esperança, que és el que els hi volem donar. Entenem que el que fem nosaltres és posar un granet de sorra. També és veritat que treballem amb moltes associacions, amb xarxa, i l'experiència que tenim és que per ajudar aquests col·lectius de tant de risc, o ho fem entre tots i amb xarxa, o no s'aconsegueix gran cosa, no?
Clar.
Col·laborem amb Càritas, amb Creu Roja, t'acompanyem, obra mercedària. Hi ha moltíssimes associacions que uns donen menjar, uns altres intenten ajudar amb el tema de l'habitatge, del sostre. Altres associacions, ara tenim tres advocats que ens ajuden amb els papers, mm-hmm. Uns altres que donen classes de català, de castellà. Bueno, i tenim una bona xarxa i entre tots ens ajudem i així som eficaços.
Clar. Doncs, Ignacio Taló, director de la Fundació Brafa, moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer el programa Espès, també a la vostra fundació, i gràcies sobretot per ajudar aquests col·lectius tan vulnerables, no?, i que es mereixen no ser més invisibles. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Programa Espès, i de seguida parlarem també d'altres temes. Parlarem del cost de la vida i també actualitzarem informació de serveis i parlarem del trànsit aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Un verano especial. Un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto, de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Está muy atrascado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Esto de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien no dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La menopausia puede afectar los niveles de colesterol en las mujeres, generalmente causando un aumento del colesterol malo y una disminución en el colesterol bueno, lo que puede elevar el riesgo cardiovascular. Esto se intensifica aún más si está principalmente relacionado con la disminución de los niveles de estrógeno durante la menopausia. Y sobre el tema hablamos hoy con el doctor Matías Gay. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Claro, hablamos de menopausia y colesterol. ¿Por qué a muchas mujeres les sube el colesterol después de la menopausia, aunque coman bien y hagan ejercicio?
Bueno, esto creo que es algo bastante común de verlo en la consulta diaria. Y bueno, es algo controversial también porque a pesar de que están haciendo las cosas bien, creo que no tiene que ver con la culpa de lo que hagan. Esto obviamente tiene que ver con la menopausia, parece que la menopausia es el mismo descenso de las hormonas de los estrógenos, que son hormonas que antes protegían al corazón, sería durante toda la vida de la mujer, protegen al corazón de todas las enfermedades, porque ayudaban a mantener el colesterol malo, por así decirlo, bajo y subir el bueno y controlar obviamente los triglicéridos.
¿Y qué cambios? Dime, perdona. Sí,
más que nada para aclarar, porque también estos estrógenos usaban como materia prima el colesterol y entonces como que después de no sintetizarlas más, empiezan a haber mucha materia prima, es lo que siempre digo yo, mucha materia prima, entonces como que no sabe dónde ir el colesterol que antes se usaba para sintetizar estos estrógenos.
¿Y qué cambios se ven en el perfil de colesterol antes y después de la menopausia?
Bueno, básicamente esto, las mujeres suelen tener un colesterol más favorable que los hombres durante toda su vida hasta que llega la menopausia. Estaban protegidas muchas veces para muchas de las enfermedades del corazón, pero después de esto se revierte. Empieza a subir el colesterol malo, bajan los niveles del bueno, y esto hace que el riesgo de las enfermedades del corazón y aumente mucho más que los hombres, inclusive.
Si antes hablábamos de las mujeres que comen bien y que hacen ejercicio, ¿qué pasa con las que no se cuidaban antes de la menopausia?
Bueno, eso es algo muy importante. No es que esté protegida y hago lo que quiero durante toda la vida hasta la menopausia, sino que si ya tenías los valores elevados de colesterol antes de esta etapa, obviamente el riesgo es mayor. Si los cambios, además de los cambios hormonales, tenés hábitos malos como el sedentarismo, la mala alimentación, fumar y el mismo sobrepeso, el colesterol puede subir mucho más rápido, inclusive tener eventos antes de la menopausia. Uh-huh. Y bueno, esto, la menopausia actúa como un acelerador de los factores de riesgo en este caso. Y bueno, como habíamos dicho antes, tienen mucho más riesgo que los hombres.
¿Y qué se puede hacer si el colesterol sube incluso teniendo buenos hábitos? ¿Cuál es la solución?
Okay, bueno, ya lo habíamos hablado en las otras entrevistas. Yo siempre digo, primero, no desanimarse. el cuerpo cambia, como ha cambiado durante toda la vida, y a veces solo falta ajustar algunas estrategias. Es importante hacerse controles médicos. Además del colesterol, el tema de la presión arterial, el azúcar por la diabetes y los antecedentes familiares, que son las cosas que aumentan el riesgo, digamos. Y a veces se pueden sumar suplementos no farmacológicos como la berberina, el arroz rojo, que bueno, pueden controlarse el colesterol de esa manera. Y si no, bueno, muchas veces elegimos alguna estrategia farmacológica como las estatinas. Pero lo más importante es el enfoque integral, porque ya abarcamos los otros factores de riesgo y además que estamos hablando.
¿Y la terapia hormonal puede ayudar con eso?
Bueno, sé que se usa mucho eso también en el marco de la menopausia, si bien se usa para otras cosas, no mejora mucho el perfil del colesterol en este caso. No se recomienda usarla con ese fin, así hay que evaluar mucho más profundo, digamos, como un enfoque integral todos los riesgos. Y bueno, es una no es para todos, sería.
Entonces, doctor, hablamos de que lo más importante de todo, ¿no?, es chequear el colesterol, sobre todo en la menopausia, ¿no?, en todas las edades, pero justo cuando llegas a la menopausia con más motivo, ¿no?
Sé que muchos se hacen analíticas y pueden llegar a ver los valores que están del lado de las analíticas muy comúnmente, pero acuérdense que el colesterol total tiene que estar por debajo de 200, el LDL, que es el colesterol malo, tiene que estar por debajo de 100, y el HDL tratar de mantenerlo por encima de 50.
Perfecto. Pues, doctor Matías Gay, muchísimas gracias por hablarnos de este tema tan importante.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar y, bueno, como siempre, un placer.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño. Moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93-450-7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a la llegenda parica Tommy Encono. Oye, encantados con John García, vaya porterazo nos ha salido, ¿eh?
¿Ya veías que era un número uno?
Todo lo que han estado con él y hasta lo compañero no tenía ninguna duda.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cope Cataluña y Andorra.
Migdia.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Seguim aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra, i parlem del temps, perquè avui dominarà el cel serè o poc ennuvolat en general. A la tarda, algunes nuvolades s'estendran a altres punts de la depressió central i en aquests sectors el cel quedarà mig ennuvolat localment, molt, molt ennuvolat o cobert al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. A banda, de matinada hi podrà haver també alguns estrats baixos a punts de l'extrem sud del litoral i de la Costa Brava, i també a partir d'aquesta tarda hi haurà ruixats que afectaran la depressió central, especialment al sector oriental, així com també al prelitoral. Minvaran a la nit, això sí, seran d'intensitat entre feble i moderada i aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa. Tot i això, localment és probable que siguin forts i que vagin acompanyats de pedra i de ratxes fortes de vent. S'acumularan quantitats de precipitació entre minces i poc abundants o localment abundants. La temperatura màxima serà en conjunt semblant. A alguns punts del litoral i prelitoral baixarà lleugerament i a Ponent es podran assolir entre els 39 i els 41 graus. En aquests moments a Barcelona tenim 32 graus, també a Girona 32, 31 a Tarragona, 31 a Lleida i 28 a Andorra. I ara, atents a l'estat del trànsit, en parlem amb el Servei Català de Trànsit, amb la Mireia Camaig. Mireia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autopista P7 i a l'antitud de Roda Baral-Vendrell en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. A la mateixa autopista P7 i intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C16 i intensitat de Terrassa en sentit Barcelona per obres. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Gràcies, Mireia. I ara parlem d'esports. Com cada dia, la informació esportiva amb els nostres companys. Albert Díaz, molt bon dia.
Marc, què tal? Com estàs?
Bon dia. Què ens expliques avui?
Doncs mira, avui és dia d'estrenes. D'estrena de la nova samarreta del Barça per la temporada 25-26. Recordo que el Barça comença a treballar el dia que Lamine Yamal complirà 18 anys, és a dir, el 13 de juliol. Previsiblement aquest 13 de juliol hauria de ser anunciat que el dorsal 10 que portava Ansu Fati passa a portar-lo Lamine Yamal. Però, sense fugir d'estudi, avui el Barça ha presentat, anunciat, la podeu veure a través de la nostra, per exemple, xarxa a X, @esportscope, la nova samarreta, que bàsicament les grans novetats és que recupera les franges verticals i sobretot que recupera l'escut a la part esquerra del pit. Incorpora degradats amb els colors blau i grana, òbviament, en aquestes franges verticals. El pantaló és blau. Insisteixo, s'està venent, hi ha hagut una mínima cua quan ha obert, per exemple, la botiga instal·lada al Camp Nou, a l'estadi del Futbol Club Barcelona. Ja és a la venda la nova samarreta del Barça, que, entre d'altres, jugadors i jugadores han presentat. Hem vist a Lamine Yamal, òbviament, a Pedri, a Lewandowski, a Rafinha, a Balde i a Fermín. Ara et parlo de la nova samarreta que ha presentat també el Girona, però la veu en l'àmbit que ens toca del dia. Saps també que són dates on molts jugadors aprofiten per fer el seu campus. A Terrassa, Dani Olmo, que ha parlat a pregunta d'Helena Condis sobre Nico Williams. Dani Olmo, que en el seu dia va tenir problemes també. Ha subvintejat el tema d'estar inscrit no per la primera part de la temporada, per la segona. Al final ha pogut jugar sense problemes. Ha preguntat Helena Condis, micròfon blau de la cadena COPE. Respon Dani Olmo.
Al final todo se soluciona. Está claro que las dudas pueden existir por todo lo que pasó el año pasado, pero al final yo tengo y tuve la máxima confianza con el club. No era un tema que me preocupase y al final todo se solucionó, pude jugar, que era lo importante. Bueno, Nico es un gran jugador, al final ya lo ha demostrado con su club, con la selección, el nivel que da, o sea, ya sabemos cómo se adaptaría y cómo estaría.
Doncs avui sentirem més de Dani Olmo i explicarem, donarem més detalls d'aquesta nova samarreta del Futbol Club Barcelona amb el cas Nico Williams, jo diria cas reforç, Nico Williams / Luis Díaz, que jo no descartaria l'actual jugador del Liverpool. Et deia que ha presentat també la nova samarreta al Girona. Atenció, que aquí el canvi respecte a l'última temporada és més radical perquè domina el color blanc amb unes franges molt finetes vermelles i el pantaló es manté vermell. Un Girona que està estudiant, per cert, la incorporació del defensa de la Unió Deportiva Les Palmes, Mica Mármol. 2 de juliol, de moment no ha fet cap fitxatge al Girona, que d'aquí una setmana comença la pretemporada. Repassarem, després de conèixer ahir el calendari, tant del Barça com de l'Espanyol com del Girona de cara a la nova temporada. I fora del futbol, és notícia la llista, prellista, millor dit, de Sergio Scariolo, el seleccionador espanyol de bàsquet, de cara a l'europeu que arrenca el 27 d'agost. Prellista, 15 jugadors, s'ha de quedar en 12. Trobem 3 jugadors del Barça, Darío Brizuela, Billy Hernán Gómez i Joel Parra. Un quart, Àlex Abrines, és baixa per motius personals.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé. Bon programa.
Igualment. I després de la publicitat, doncs, parlarem del cost de la vida, perquè cada cop la vida és més cara i els que tenen fills i filles, doncs això ho saben perfectament, perquè parlarem precisament d'això, de quant costa tenir un fill avui en dia a Catalunya.
esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tiri tiri tiri.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad. No se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda.
I ara volem parlar del cost de la criança a Catalunya, que ha arribat a una mitjana mensual de 938 euros per infant, un 15% més que el 2022, segons un informe de Save the Children. Amb aquesta xifra ens convertim en el territori més car d'Espanya, on la mitjana és de 758 euros mensuals. Un augment, el del cost de la criança, que es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa al subministrament de la llar i l'alimentació. Sobre el tema, perquè ens expliqui ben bé això, en parlem amb l'Ona Lorda Roura, que és responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya. Ona, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que cada cop la vida és més cara i en aquest cas la criança d'aquests infants, no d'aquests fills i filles a Catalunya, oi?
Sí, efectivament, aquest factor socioeconòmic al qual explica l'increment del cost de criar uns fills i filles té un impacte molt evident en la voluntat de les famílies de tenir nens i nenes, perquè moltes es donen compte que no tenen l'ingrés suficient per poder cuidar-los, i també fa que moltes famílies es trobin en una situació de vulnerabilitat extrema. Catalunya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades de la Unió Europea, la qual cosa ens situa en una anomalia en comparació amb països que tenen una renda o un PIB més baix que el nostre.
Uh-huh. I com ha anat canviant això al llarg dels anys? Com ha anat augmentant aquesta despesa? Perquè ara veiem la comparativa, no?, el 15% més que el 2022, però ha sigut progressiu, no?, tot aquest augment amb el pas dels anys fins a arribar al punt fins on estem.
Sí, efectivament, respecte al 2018, que nosaltres també vam fer un informe, ha pujat un 45%, i aquí és clau el cost de l'habitatge, perquè les dades ens indiquen que des del 2018 ha pujat un 145% el cost associat a l'habitatge en la criança dels fills i les filles. També això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
Mm-hmm. El que indiqueu a l'informe és que l'econòmic, no?, és el factor que condiciona més aquesta decisió de tenir fills, i recordeu que a Catalunya neixen 1,10 fills per dona i a Espanya 1,16. A més, tot això, a part del fet de que cada cop es tenen menys fills perquè no es pot afrontar aquest pagament, les despeses estan bastant diferenciades, no?, en dues parts, una l'alimentació i d'altra banda l'habitatge, oi?
Sí, nosaltres en el nostre càlcul hem introduït també altres factors com la higiene, la roba i l'educació, però sí que veiem que en ordre d'importància en el cost de la criança tenim que primer és l'habitatge en un 19% del cost total, l'educació amb un 18% i després l'alimentació amb un 15%.
Uh-huh. I totes les despeses, parlant d'habitatge, que corren també, no?, al voltant, llum, gas, despeses en general, a part doncs, també de l'alimentació que comentaves, no?, que ha augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment que crida moltíssim l'atenció, un 145% des de l'any 2018. Parlem llavors d'un increment molt pronunciat, no?, i que afecta a totes les famílies de Catalunya, i encara més si tenen més d'un fill, oi?
Sí, efectivament, l'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa, perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió. Veiem, no, que l'habitatge és un focus d'exclusió social, i per la qual cosa les polítiques públiques s'han de focalitzar en que tots els nens i nenes de Catalunya tinguin un habitatge digne i en condicions i que sigui assumible el seu cost.
Exacte. El 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar aquestes despeses imprevistes. Ara parlaves d'aquestes condicions, no?, on viuen hi ha un risc més gran de pobresa amb llars que tenen menors de 18 anys i també monomarentals, en aquest cas, no?, les famílies, en aquest cas monomarentals, doncs encara tenen més risc, i segons l'edat de l'infant també influeix moltíssim, no?
Sí, efectivament, tenir fills a Catalunya és un factor de pobresa, i així ho indiquen les dades, ja que si ens fixem, les llars que no tenen fills, la taxa de pobresa és del 13%. En el cas de llars amb fills, això ascendeix fins al 22%, però en el cas de les famílies monoparentals ja és molt més extrem, perquè les dades ens indiquen que tenen un risc de pobresa d'un 35,6%, és a dir, que les famílies normalment encapçalades per dones estan en una situació d'extrema vulnerabilitat en el nostre país. I també, com ho has dit, el cost per edat també és un factor diferencial. En el nostre informe hem calculat que a la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és del 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no?, en per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cost associat a l'educació, extraescolar, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals, mòbils, ordinadors, etc., que també fan que augmenti molt el cost de criar un fill i filla en aquesta franja d'edat.
Mm-hmm. Aquest és, de fet, el tercer informe, no?, la tercera edició de l'informe El cost de la criança, realitzat per vosaltres, no?, per Save the Children, i el primer es va fer l'any 2018. Per què es va fer aquest primer informe? Es pensava que ja la cosa s'encaminaria cap a malament? En quin moment vau decidir, doncs, començar a estudiar això?
Bueno, nosaltres com a organització que treballem a Catalunya ens interessa molt tenir una fotografia i una radiografia de la situació dels drets dels nens i les nenes a Catalunya. El 2018 ja vam començar a detectar que moltes famílies tenien greus problemes per assumir el cost de la criança dels fills i les filles, i veiem que uns anys després la situació continua igual, perquè ara mateix no hi ha suficient inversió pública en la criança. Aquí a Espanya només inverteix un 1,3% del PIB en infància, mentre que als altres països de la Unió Europea la mitjana és del 2,3%. És a dir, que hi ha una manca de polítiques públiques enfocades a cuidar les famílies, a que puguin tenir fills i filles i que aquests nens i nenes visquin de forma digna. I és un problema estructural tant a Catalunya com a Espanya. Ara mateix som el segon país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més elevada d'entre tots aquests països, per després de Romania. I el que és curiós és que hi ha països amb un PIB més baix que el nostre, com per exemple Polònia, però tenen una taxa de pobresa infantil molt més baixa que la nostra, és a dir, que alguna cosa estem fent malament. I en aquest sentit nosaltres proposem la implementació d'una prestació universal de criança que ajudi les famílies a assumir el cost d'aquesta despesa.
Exacte, per això mateix t'anava a preguntar, no, per aquestes propostes, això que demaneu i que reclameu un cop heu fet aquest informe, què és el que voleu? Perquè acabeu l'informe realment amb una crida, no?
Sí, efectivament, nosaltres com a organització tenim diverses propostes. La fonamental seria implementar aquesta prestació universal d'ajuda a la criança, ja que som un dels pocs països de la Unió Europea que no compta amb aquesta ajuda, i que seria d'uns 200 euros mensuals per poder ajudar les famílies a cobrir una petita part de la despesa associada a criar fills i filles. És un tema que s'està treballant també a nivell estatal amb el Ministeri de Drets Socials, i que esperem que sigui una mesura que acabi arribant al nostre país.
Mm-hmm.
També és fonamental tot el tema de l'habitatge, és a dir, centralitzar polítiques en aquest sentit, perquè veiem, com he dit abans, que és un factor d'exclusió social i que s'ha d'invertir en habitatge de protecció oficial, habitatge públic, prioritzar famílies amb infants i també redissenyar tot el que són les ajudes que ja tenim, que ara mateix no arriben als nens i nenes, com per exemple la renda garantida de ciutadania, que només arriba al 10% dels nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.
Mm-hmm. I tenint en compte que veu fer aquest informe, com ara comentaves, no, quan veieu que la situació es descontrolava una mica, no, que era augmentava considerablement, no, aquest percentatge de despeses per infants aquí a Catalunya, com veieu que serà d'aquí uns anys? Continuarem anant a pitjor, en aquest cas?
Bé, si no canvien les polítiques públiques enfocades a la protecció de la infància i no són una inversió més elevada en protegir aquesta infància, no veiem que canvi la cosa, perquè si mirem els últims 15 o 20 anys, que no s'han pres mesures contundents, hem vist que la pobresa infantil aquí a Catalunya s'estanca, que és estructural, és a dir, fins que no s'adoptin mesures molt específiques i focalitzades en la infància i s'inverteixin més recursos, no veiem que el cost de la criança disminueixi, ni tampoc veiem que menys famílies es trobin en situació de pobresa.
Mm-hmm. Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, responsable de polítiques d'infància de Save the Children aquí a Catalunya. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació actual, i tant de bo aquestes mesures comencin a implementar-se i això no vagi a més en els propers anys. Gràcies.
Moltes gràcies.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics
tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ha arribat el moment en aquests 9, quasi 8 minuts de programa que queden de parlar amb la Marta González Peláez. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia, Marc, com estàs? Bé, mira, molta calor.
Sí, i avui precisament doncs, parlarem d'un tema que té una mica a veure, no? Parlarem de, sí. de que la meteorologia influeix força en el nostre comportament, oi?
Efectivament, ens influeix i molt, però moltíssim. I això que, mira que la calor sembla que hagi de ser algo pues, molt positiu, perquè els dies són molt lluminosos i tal, però la calor ens una mica ens agòbia, no?
I tant, i... ens deixa xafats també.
També, exacte. Però bueno, tant la calor com el fred ens afecten, eh? O sigui, la meteorologia... Sí, sí. Som sers vius, evidentment, com les plantes i com altres sers vius que hi ha al món, i això ens afecta. Ja ho va dir el Josep Pla, que la gent empordanesa era una gent molt oberta perquè la tramuntana marcava el caràcter de la gent, no? O sigui, això ja ens ho va explicar ell, encara que no era meteoròleg ni científic, però era escriptor i era observador, eh? Sí. Llavors, bueno, pues la meteorologia o el temps influeix significativament amb el comportament humà. I això ens passa perquè, si, imagina't, si tothom tinguéssim aquesta... Dius, bueno, com que és estiu, estic eufòrica tot el temps, no? Tota l'estació meteorològica, estic eufòrica. No és veritat.
No, perquè... no és així.
A més, també et dona aquesta... Primer que t'aixafa, després... I et dona com mal humor, també, perquè com que estàs... Sí. T'has de dutxar no sé quantes vegades perquè estàs empapada. I no és agradable. També el fred ens molesta. És veritat, la condició humana no té moltes vegades remei, no? Però, bueno, els dies solejats es poden associar amb el millor estat d'ànim i la millor energia... Però i els dies grisos i pluviosos pues, poden generar tristesa i melancolia. Però no és veritat perquè no és així. Bueno, però bueno, la calor afecta el nostre estat d'ànim. Eh? És la calor... Jo va fer un estudi, un metge, que era un psiquiatre, que es diu Norman Rosenthal, que va definir, va fer una diferenciació entre la... Sessional Affective Disorder, que és bueno, el trastorn afectiu estacional d'estiu, i el d'hivern. O sigui, ell va fer dos. La primavera i a la tardor ell no es va tenir en compte, perquè, entre altres coses, ell deia que eren unes estacions que tampoc eren prou significatives i que no afectaven, sinó que preparaven per l'una i per l'altra, no? Per les fortes, que són l'hivern i l'estiu. Bueno, és el sat d'estiu, és més una depressió agitada, mentre que les persones amb sat d'hivern tenen a quedar-se adormides o amb excés de, com de cansanci, no? Bueno, també a l'estiu ens dona un cansanci, però bueno, això no passa res. L'insomni és un dels que provoquen que potser tinguem aquests síndromes o aquesta forma d'actuar, perquè, clar, moltes vegades no dormim bé, però nosaltres som persones... O sigui, el que és la cultura nostra mediterrània és molt d'estar al carrer, de fer unes jornades molt llargues, perquè la gent es queda mirant televisió fins a molt tard, i, clar, dorm malament. L'insomni o la falta de dormir i descansar també provoca que l'estat d'ànim no sigui el correcte, no? Bueno, Albert Camus també va fer una reflexió sobre això. Albert Camus és un escriptor francès que va rebre el Premi Nobel. I després, bueno, tenim un estudi de la Universitat de Berkeley que assegura que durant les oles de calor es registren més violacions i assassinats que amb el fred, I així mateix, doncs, la investigació estableix un vincle entre conflictes ètnics i guerres civils d'Europa i Àfrica que ha hagut per les oles de calor. I, bueno, provoquen, a més... Sí, no, i a més això està comprovat científicament, Provoquen que per cada grau que puja el termòmetre, augmenta un 1.5% el número d'actes delictius tipus assassinats. O sigui, tela, eh?
Sí, 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 déu-n'hi-do, bastant... aquesta xifra...
Sí.
Impacta,
no, no tenim
sí,
en compte, però impacta, eh? Bueno, llavors es va fer un estudi d'un grup d'estudiants que van realitzar una enquesta per una ONG i se'ls va posar en dues sales. Una sala que estava refrigerada i una altra sala que no estava refrigerada. I es va detectar que només el 64% dels estudiants de la sala amb calor va respondre una pregunta. En canvi, el 95% de la sala on estaven refrigerats van respondre moltes més preguntes. O sigui que l'entusiasme de respondre, de treballar, era més amb el fred que amb la calor. Mm. Sí. Bueno, llavors, la temperatura que supera els 30 graus, imagina't aquests dies que tenim quasi 40
sí,
a tot arreu.
No sé com acabarem.
Incrementen les urgències de trastorns obsessius compulsius, no? Perquè, bueno, la gent... No, a més, és una sensació d'impotència, no?, que la gent té, perquè com domines tu la calor o el fred? No la pots dominar.
No, no.
Se'ns escapa de les mans, eh? No podem fer-ho. Bueno, doncs hi ha una sèrie de recomanacions que les mitjans de comunicació s'estan dient cada dia i a cada hora, que és una mica pues, evitar el consum d'alcohol, no caminar a les hores del sol, cuidar l'alimentació, evitar pues, dietes massa copioses i massa fortes amb grasses, cafès i demés, sinó que s'han de fer coses molt lleugeres, intentar mantenir una rutina habitual a mida del possible i sobretot pues, els nens, la gent gran i les dones embarassades pues, que tinguin molt de cuidado i que estiguin molt hidratades i amb alimentació molt fresca, no?
Sí.
Pues, verdures, fruites, etc. I bueno, evitar la irritabilitat, perquè si és sobre que tenim calor i si ens irritem per qualsevol cosa, doncs ho tenim complicat.
Doncs sí.
La dopamina i la serotonina, que haurien de ser... Són dos hormones que ens ajuden a tenir una mica l'alegria i la felicitat, doncs hauríem de tenir aquesta sensació amb la llum del sol. Però moltes vegades, clar, hi ha moltes coses que no són les adequades per tenir aquesta aporte de vitamina D, que també, per altra part, com que tampoc podem prendre el sol, molt exposant-nos al sol, perquè tampoc és bo, que hauríem de tenir perquè la vitamina D ens la dona el sol, doncs clar, tot és molt complicat, eh?
Tot és complicat, Marta, sí,
tot
sí.
Tot és una cosa i la contrària,
saps? Però ho hem de mirar de la millor manera possible. Estem a l'estiu, mira, fa calor, però sí, ens podem anar a la platja, podem... No sé, el dia a dia, el sol, sempre alegra una miqueta, no?
Tot això,
Marta, moltes gràcies. Ens quedem sense temps, Marta.
Bueno,
moltes gràcies, eh? Un altre dia seguim parlant de tot això. Gràcies. I ara doncs donem pas a Mediodía Cope, et continuem explicant tot el que us interessa amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros i nosaltres tornem demà dijous aquí a la mateixa hora, aneu a refrescar-vos si teniu molta calor i dineu, com deia la Marta, coses lleugeres, coses fresques que segur que aniran molt bé per tots. Gràcies, tornem demà a la mateixa hora.